que provoca la pandèmia i que encara ara ja no ens recordem, no? Però hi ha notícies del nombre de morts que hi havia diaris i realment era espectacular. Però el factor que més ha provocat un increment del risc de suïcidi és justament el que està condicionat per aquests factors de risc, és l'increment dels trastorns mentals, bàsicament la depressió i l'ansietat en més d'un 25%.
La depressió i l'ansietat, entenem, derivades d'aquest aïllament social que deies de la pandèmia.
Sí, i de l'efecte de l'estrès econòmic i de l'estrès social, de la dificultat d'accés a ajuda efectiva per posar remei a aquests problemes, tot plegat incrementa els factors de risc de conductes suïcides i, lògicament, afecten més a les persones més vulnerables, no?
És evident que ara, dos anys després, és fàcil analitzar-ho des d'aquest punt de vista, i en aquell moment era molt més difícil i hi havia veus a favor, en contra, i s'havia de calcular els experts i el que deien i el que no deien, etc, etc. Va haver-hi un moment en què es van tancar les escoles. Va haver-hi un moment en què, durant 3 mesos, els menors d'edat no van poder sortir al carrer. De fet, van sortir al carrer més tard que els gossos, els nens. Ens vam equivocar?
Vist en retrospectiva, l'increment de les conductes suïcides, sobretot, es va produir al tornar a l'escola, perquè es va tornar a l'escola amb unes condicions que no eren ideals. Hi havia encara moltes recomanacions d'aïllament social i, en canvi, tots els factors escolars estressants es van recuperar de cop i volta sense poder compensar-lo amb activitats d'oci, d'accés als serveis comunitaris, de sortir amb els amics. Probablement, durant la pandèmia no es va produir exactament... Durant l'aïllament, la fase d'aïllament, es va produir un caldo de cultiu que realment va ser nociu, molt nociu, i va tenir un impacte espectacular, sobretot en les noies, no?
Això és important, això. Per què les noies, doctor?
La resposta és complexa, però tenim pocs estudis. Ara justament acabem de publicar un estudi de 90 casos d'adolescents amb tentatives de suïcidi a Sabadell, però partíem ja d'una incidència molt més alta en noies. No, tu l'has dit abans... s'ha triplicat en noies, però és que la incidència en noies ja era molt més alta que en barons. Al incrementar-se, hem passat de 480 casos a més de 1.200. En canvi, en barons s'ha doblat, però estaven en torn a 100 casos per any, i en noies menors de 18 anys hem passat a 240. És a dir, per tant, partim d'una incidència molt més alta en noies, i l'estrès, aquesta tornada al col·legi sense la possibilitat de poder participar en activitats d'oci, de compensar l'estrès escolar, ha estat molt més alta en noies. I el que veiem és que, en aquest estudi que deia dels casos de Sabadell, és que ha afectat sobretot a noies més vulnerables, perquè lo que s'ha incrementat fonamentalment només en noies joves, és els casos que ja tenien un trastorn mental o que fan la tentativa suïcida en relació en el context d'un diagnòstic de trastorn mental, d'un trastorn d'ansietat, de depressió. Abans de la pandèmia, la majoria dels casos, de forma significativa, eren casos relacionats amb conductes impulsives, amb respostes anormals davant de l'estrès, però no tant problemes patològics. Per tant, hem de veure que la conclusió és que l'estrès pandèmic ha provocat una descompensació psicopatològica en persones més vulnerables.
Massiva. Perquè aparentment és d'unes xifres enormes. Li volia preguntar, perquè no ha sortit encara la paraula, i no sé si això també explica el cas de les noies, perquè és que és molt cridaner, tu. un criteri de 8 a 2, hi ha un patró claríssim i s'ha de poder trobar explicacions. No? Una paraula que no s'ha fet servir encara en aquesta conversa que estem mantenint amb el doctor, insisteixo, Diego Palau, coordinador del Pla de Prevenció de Suïcidi a Catalunya, en aquestes dades alarmants al voltant de, dels intents de suïcidi a Catalunya, entre menors d'edat, és la paraula assetjament escolar o ciberassetjament. És important?
Sí, és un dels factors coneguts de risc de suïcidi, de conducta suïcida, al llarg de tota la vida, eh? Però, lògicament, en el moment en què es produeix, l'assetjament escolar provoca pues, una descompensació psicopatològica i hi ha un increment de les conductes de risc. Però és un factor que genera vulnerabilitat i que en els adults també veiem que les persones, les senyores, en aquest cas les dones que fan conductes suïcides en edat adulta, quan interroguem retrospectivament, havien estat víctimes d'assetjament escolar, d'abusos, de violència, també fora de l'escola, amb molta més freqüència que els casos que els homes i que els casos que no fan conducta suïcida, lògicament. Hi ha una associació clara entre l'assetjament escolar i l'abús que majoritàriament pateixen les noies en la nostra societat, malauradament, i la vulnerabilitat per patir trastorns mentals i, en aquest cas, el risc de suïcidi. I és una dada que és independent de la pròpia patologia, però que també està associada a la vulnerabilitat per patir depressió, per tenir una personalitat també més vulnerable. No?
Aquesta vulnerabilitat i aquests riscos de l'assetjament escolar estan vinculats a l'aspecte físic, sovint, o no?
Què vols dir?
És a dir, que la persona consideri, tingui problemes amb el seu cos, amb problemes derivats també que acabin provocant afectacions en l'alimentació, en el pes, ja no només en el pes, no? En l'estructura física, en considerar que una persona és més agraciada o menys, o que se li enriuen o la critiquen. Aquesta pressió estètica, per dir-ho així, és a la font central d'aquest ciberassetjament o això és difícil de calibrar?
No sé si és la font principal, però és evident que està associat perquè també s'han incrementat la incidència, el diagnòstic atès de trastorns de la conducta alimentària en aquesta situació de postpandèmia que estem vivint. Per tant, segurament, és un dels trastorns mentals per la menor incidència poblacional. No l'he mencionat, he mencionat la depressió i l'ansietat, perquè és el que afecta a la majoria de la població, però en franges més joves, noies, bàsicament el que observem és trastorns de la conducta alimentària i també ansietat i depressió, però també això, per tant, està relacionat amb l'autoimatge i amb els problemes d'autoestima que pot generar aquest tipus de trastorns.
Estem parlant tota l'estona de menors d'edat. Quan estem dient menors d'edat, a què ens referim? Quina franja i què és el que us heu trobat, fins i tot amb intents de suïcidi, amb quines edats parlem?
Estem parlant de menors de 18 anys, bàsicament. O sigui, l'anàlisi s'ha fet, es pot fer per franges, diguéssim, per franges de 5 a 14 anys, de 15 a 24 anys, de 25 a 34 anys, però bàsicament l'anàlisi que estem parlant és menors de 18 anys.
I aquests menors de 18 anys, quan es comencen a detectar, quines edats es comencen a detectar aquests intents de suïcidi?
La majoria dels casos apareixen en plena adolescència, 14, 15, 16 anys. Mm. Bàsicament estem parlant de les temptatives en aquestes edats. Hem de dir dos coses en relació a tot el que s'està fent des del Pla PES i des de Salut. Nosaltres a Catalunya, a part d'aquest programa, que és un programa interdepartamental que intenta treballar d'una forma multinivell, en tots els nivells, disposem d'un codi risc suïcidi, per això tenim les dades, perquè altres comunitats no tenen les dades. Hi ha un registre que, com has dit, probablement no és perfecte, no és exhaustiu, sí. Però sí que és obligatori. És a dir, tots els casos que es detecten als hospitals de Catalunya, les urgències que són sobrevivents d'una tentativa de suïcidi, es registren. I tenim una dada també gràcies a aquest registre que, de certa forma, és positiva, no? I és que en aquests anys, pre-postpandèmia, la proporció de casos que registren que no han fet una tentativa, que consulten per una ideació suïcida, persistent, s'ha incrementat. És a dir, d'alguna forma, les persones, els joves també, però tota la població consulta cada vegada més per una ideació persistent de suïcidi abans de fer la tentativa. Hem passat d'una proporció de 30-70 d'ideació tentativa a 40-60, quasi no arriba al 20% d'increment de la proporció d'ideació suïcida en relació a les tentatives. Això és positiu, no?
Volia també fer... Sí, digue. Sí. Disculpe.
També dos coses més, no? En relació a les mesures que hem posat en marxa. Tenim el telèfon de salut mental del 061-SEM, la taula de salut mental, des del juny de l'any passat. Qualsevol persona pot trucar en una situació de crisi suïcida i rebrà una atenció especialitzada per psicòlegs, infermers i psiquiatres també, per evitar crisis suïcides. És un telèfon que malauradament no arriba a les persones tot el que ens agradaria per poder fer front a situacions que poden produir-se entre visites. I la tercera acció important és la que hem fet juntament amb Educació, amb el Departament d'Educació. S'ha editat i s'ha distribuït i s'ha implementat una guia de gestió de les conductes suïcides dintre de les escoles, i estem preparant ara una intervenció d'uns tallers que ja es fan en alguns centres, però el que es vol és generalitzar-lo, que tots els joves de 14-15 anys de Catalunya puguin rebre aquest tipus d'intervenció que no és, no està enfocada a la prevenció del suïcidi específicament, però que sí que té un impacte en la prevenció del suïcidi. És millorar les seves competències per gestionar l'adversitat, la frustració, i facilitar que busquin ajuda.
O sigui, perdoni, faran un pla que no sé quan es desenvoluparà, que a totes les escoles, tots els alumnes de 14-15 anys rebran un curs, diguem-ne, per entendre'ns, de gestió emocional. Uns tallers.
Ja s'està fent en algunes escoles, en alguns centres, la idea, i és una de les accions prioritzades pel Pla 3, és que es generalitzi. Si podem, a finals d'aquest curs, i si més no, el proper curs, a l'inici del proper curs, intentarem, i no només aquest any, sinó que la idea és que aquest taller, aquest programa, formi part del currículum, d'acord amb Educació, és un pla d'educació, que també ha fet altres mesures, com per implementar un telèfon d'atenció psicològica als professors per ajudar-los a gestionar també les conductes suïcides. És a dir, que hi ha un ventall de mesures que intenten pal·liar el que hem dit abans, aquest increment exponencial de les conductes suïcides en joves, especialment en noies, que ens esgarrifant, és realment esgarrifant.
Li vull fer unes quantes preguntes encara. De seguida obriré també la taula a l'Antonio, a la Iva, a la Mila i al Carles per les preguntes que tinguin. Li vull fer tres preguntes abans de passar la pilota amb ells i després ja seguirem. Per una banda, m'ha dit que les dades els diuen que aquestes temptatives de suïcidis entre adolescents comencen als 14, hi ha casos, o la majoria són 14-15 anys. Hi ha casos de precocitat que ens sorprendrien?
Sí, però són molt lips.
De què estarem parlant?
Podem passar a partir dels 8, 10 anys, 11 anys, però bàsicament són conductes... Sí, algun cas, sí, però és molt raro, jo diria que és l'anècdota. La patologia, aquest tipus de conductes tan disruptives apareixen associats a l'adolescència, bàsicament.
Hi ha una pregunta que em faig, i que sé que és delicada, però... Jo m'imagino criatures de 13-14 anys que pretenen suïcidar-se i penso, és que no saps els mètodes, fins i tot, no? Que no crec que sàpiguen com es fa, de quina manera. Això, d'on ho treuen? Què és el que...
Aquí hem de dir que l'accés a xarxes socials, internet, TikTok, hi ha molta informació i no tota la informació que hi ha és positiva, però això és molt important poder estar present com Departament d'Educació, com Departament de Salut en les xarxes socials. Hi ha un programa que està realitzant el Departament d'Educació juntament amb uns investigadors per poder detectar perfils anònims, en aquest cas, en usuaris de xarxes socials, en funció de si entren en informació o mencionen la paraula suïcidi, tentativa de suïcidi, mètode de suïcidi, pues poder oferir informació de positiva de búsqueda d'ajuda. Però bàsicament la informació dels mètodes està en internet.
Ells les busquen a internet. És a dir, una sí. criatura de 13 o 14 anys busca TikTok maneres de suïcidar-se i troba determinades informacions que a vegades són bones i a vegades no ho són i a vegades són mig i mig i vaja, en fi.
Moltes vegades el mètode principal que utilitza és a nivell de la població però també els joves és la sobreingesta de psicofàrmacs, bàsicament, o de fàrmacs que tenen a casa, que tenen a l'abast de casa, i bueno, afortunadament pues, hi ha una rescatabilitat en la majoria dels casos, la gran majoria dels casos, i per tant pues, arriben a l'hospital i es poden salvar. Clar, si utilitzen un mètode letal d'entrada, no és freqüent, lògica, és més freqüent en homes d'edat avançada, a partir de 65 anys. L'elecció del mètode més letal, especialment en homes que utilitzen mètodes més agressius, pues hi ha més letalitat justament pel tipus de mètode. En les joves és sobreingesta, bàsicament, i també talls en les nuclícies.
Li vull preguntar ja, perquè a més molta gent que ens està comentant qüestions parla de les xarxes socials, i aprofito, tenint en compte que, pel que està dient, la majoria de fonts d'informació d'aquestes criatures són xarxes socials, i m'ha parlat específicament TikTok, quina importància tenen, ja no dic per buscar mètodes, com a desestabilitzant emocional que acabi comportant això?
Bé, bueno, jo crec, ara no és notícia, però en alguns moments hem viscut campanyes o de jocs de rol que induïen al suïcidi en joves. La balena blava, que arribàvem a tothom. Tu podies preguntar a qualsevol jove de 14-15 anys i tothom havia rebut el missatge de la balena blava, però només uns quants s'havien enganxat, quins, o els que tenen més vulnerabilitat. Aquí jo crec que la prevenció és estar, per part dels pares i educadors, és escoltar, estar molt a prop dels fills, detectar situacions d'estrès, d'instabilitat, i escoltar-los i evitar que puguin caure en aquest tipus de xarxes o de jocs que poden ser letals.
Hi ha un silenci bastant sepulcral a l'estudi, perquè és una qüestió bastant, bastant dura d'escoltar, i a més amb les dades que ens estava facilitant també el doctor Diego Palau. La Mila vol fer alguna pregunta per això?
Sí, una pregunta i unes consideracions. A veure, hi ha algunes enquestes, les enquestes que fa, per exemple, que ha fet l'Agència de Salut Pública de Barcelona, que sorpresivament van demostrar que hi havia un índex de soledat no desitjada en forma de U a la ciutat de Barcelona. És a dir, que afectava els més grans de 65-70 anys i, curiosament, un pic semblant als més joves de 20. Llavors, aquesta soledat no desitjada és una per entendre'ns, és molt diferent la soledat no desitjada en els joves que en la gent gran. En la gent gran és perquè han anat perdent els seus vincles socials, perquè han enviudat, perquè han tingut circumstàncies en la vida. Però en la gent jove, la soledat no desitjada és més clamorosa, perquè se suposa que viuen en l'era de la comunicació, en el que la comunicació és molt fàcil, en el que tenir amics és un imperatiu, en el que també és un imperatiu tenir èxit a les xarxes socials i a la vida social, i per tant les persones més vulnerables, que són les que tenen precisament problemes de comunicació, quan es tallen en aquestes crisis d'angoixa que els dona una mala vida tremenda, recorren a la xarxa. I a la xarxa el que es troben és la cambra d'eco. És a dir, si a la xarxa li pregunta si m'he de suïcidar, és molt probable que la xarxa et contesti que sí, que t'has de suïcidar, perquè ràpidament sortirà algú que està patint el mateix que tu i te legitimarà en el teu pensament.
Apunto,
no?
A un comentari que m'estaven fent des de la redacció, diguem-ne, la gent més jove, que apunten a una certa idealització, fins i tot, a través de xarxes
Exacte.
Socials, de la idea del suïcidi.
És que si vas, mires l'anorèxia, per exemple, els xats de noies amb anorèxia gairebé reforcen les tendències suïcides, perquè legitimen d'alguna manera la percepció de que l'ideal no s'està complint o s'ha de complir. I llavors, per molta gent que té aquesta vulnerabilitat psicològica, que de fet la taxa de suïcidis ha crescut al mateix temps que creixien les urgències per crisis d'angoixa i ansietat, doncs és molt fàcil que si l'única comunicació que té és a través d'internet, la cambra d'eco el que el porta és a reforçar justament les conductes suïcides. I el que volia preguntar és com es pot prevenir això.
Doctor.
Sí. Jo crec que tu ho has dit, o sigui, Milagros, és una la xarxa social el que fan és magnificar les conductes que abans teníem pues, al carrer, a l'escola, etc. Hi ha un ciberassetjament que va més enllà dels companys de classe, però que pot començar amb els companys de classe. El bullying a través de xarxa social magnifica la percepció, l'impacte emocional que té en els joves. I bàsicament, com podem fer front a això? Bueno, realment no podem prohibir els mòbils ni podem prohibir l'accés perquè es posa portes al camp i és impossible. Jo ja l'he dit abans, per una banda, crec que hem d'estar presents com educació, com salut, en la xarxa social per donar aquest missatge positiu, per també a través d'eines d'intel·ligència artificial detectar els casos de risc i oferir i facilitar l'accés a ajuda, perquè bàsicament aquí es tracta de facilitar l'accés a ajuda. Evidentment, les xarxes que siguin més, o sigui, les webs tòxiques que són fins i tot delictives haurien d'estar eliminades. Això s'ha fet sovint amb el tema de l'anorèxia, però...
Ara parla de webs, tinc la impressió que això ja de les webs, ja per determinats grups d'edat ja directament ha desaparegut, deuen ser comptes directament, no?, a xarxes socials, que també haurien de ser tancats, segur, sens dubte, però vull dir, pràcticament deu ser aquest l'accés, no?
Sí, clar, i és més difícil de tancar.
Clar.
Al final es tracta de que els educadors, els pares, els profes, bueno, d'alguna forma, i els propis alumnes, que això és l'objectiu de la intervenció que volem fer amb els col·legis i que realment és una intervenció que recomana l'OMS, és empoderar-los perquè siguin més competents per afrontar les situacions de frustració i d'aïllament. Al final hem d'evitar que els joves se sentin subjectivament sols, desvinculats, fora del seu grup positiu i que entrin en grups, diguéssim, tòxics, en els que es recomana pues, anar més enllà de les idees que poden tenir al cap.
Breument, Iva, Carles i Antonio.
Doncs, enllaçant amb això, jo li volia preguntar com han de fer els pares,
ara,
sobretot, perquè en un moment en què els nanos, el natural, és trencar els llaços amb els pares i fins i tot aixecar uns certs murs per establir nous llaços amb els seus iguals, que són els altres adolescents, trenquen els llaços amb els pares i no aconsegueixen establir llaços amb altres adolescents. Suposo que això és part del problema d'aquest aïllament. Com es fa des de les famílies per saltar aquests murs que és natural que aixequin?
Sí. Bueno, és absolutament natural. El comportament adolescent, ja tots sabem quin és. Traten de, diguéssim, de, bueno, s'aïllen en certa forma dels pares, però sí que hi ha certs símptomes o senyals d'alarma, no? Bàsicament, aquest comportament pot ser normal, però quan això provoca pues, un fracàs escolar, un consum de substàncies o conductes, diguéssim, molt desadaptatives, hi ha un canvi en el patró, diguéssim, normal, entre cometes, de l'adolescència, aquí hem d'actuar d'ofici, hem de parlar, hem d'escoltar i fins i tot demanar ajuda a professionals.
Però molts, perdona, però molts pares se troben en una situació que ells no han sabut detectar, ni clar, l'escola tampoc, el patiment interior dels nens, perquè clar, tenen vergonya de dir que tenen bullying o que tenen aquests problemes.
Bueno, i en senyals
d'alerta. I aquí ve la meva pregunta, si puc colar-me.
Sí, collat, sí,
no,
colat tots.
No, dic precisament el crit d'atenció. Hem parlat de tentatives. La tentativa és un crit d'atenció o sol ser un crit d'atenció o és simplement imperícia a l'hora de fer una cosa que sí que es vol fer, és a dir, una tentativa de suïcidi es pot valorar de moltes maneres, no? Això ho teniu una mica pamat, és precisament aquesta idea de tentativa a l'últim crit o l'últim crit abans de donar el pas final o com ho teniu valorat?
És un símptoma i mira, has donat has posat el Déu la llaga d'un mite social, una idea preconcebuda que hi ha en la societat de que el que ho intenta no ho vol fer, sí, o que les tentatives són un crit d'alarma. Evidentment que ho són, però una persona que posa en perill la seva salut, la seva vida, està en una situació de desesperació, de dolor psicològic, de dolor mental extraordinari, i a més se sent aïllada i desvinculada de l'entorn i veu que no tindrà futur, etc. Bueno, hi ha una situació que des del punt de vista de psicopatològic és molt clara i per tant hem de considerar que les tentatives s'han de fer cas. No podem dir que siguin una conducta bueno, que és per manipular, que ho poden ser també, no dic pas que no. També tenim totes les, per exemple, totes les conductes autolesives no suïcides, que també són molt freqüents en els joves. En aquests casos són per gestionar per l'angoixa, però no hi ha una intenció de suïcida. Les tentatives de les que estem parlant se'ls ha preguntat si volien morir-se. El que passa que, afortunadament, o han utilitzat un mètode que no és mortal, etcètera.
Carles, sí, per acabar, i deixarem anar ja el doctor,
sí,
pobre.
Sí, molt ràpid. Vaja, en resum, tota aquesta part més de prevenció i detecció sembla que està, diguem que si està a sobre i que amb millors resultats que els del passat, i per tant això, aquesta part de detecció i prevenció l'anirem treballant intensament, però quan s'ha de passar a l'acció i quan s'ha de requerir de professionals en temps i forma i en espais habilitats, estem igual de bé o anem bastant tard?
Bé, no ocultaré que falten professionals, especialistes de totes les especialitats mèdiques, també psicòlegs clínics, i per tant ja tenim un problema. De fet, l'última notícia és que s'han incrementat el nombre d'alumnes de medicina per poder tenir en el futur més especialistes, també alguns psiquiatres més, però el tema del risc de suïcidi, tenint en compte que és una de les causes, la principal causa de mortalitat externa en Espanya, 4.000 morts a l'any són molt més que per accidents de tràfic, aquí a Catalunya, a través del Codi Risc Suïcidi, lo tenim absolutament prioritzat. I te puc dir que qualsevol persona en la que es detecta un risc de suïcidi que entra en el protocol del Codi Risc Suïcidi es visita abans d'una setmana, en el cas d'adult, i abans de 3 dies, en el cas d'un nen, o una nena, en aquest cas. És a dir que, a pesar de les limitacions, s'ha prioritzat aquest tema i les xifres que tenim, a través del Codi Risc Suïcidi, que registra aquesta visita, i a més hi ha una trucada telefònica del 61 als 30 dies per assabentar-nos de com es troba la persona i de facilitar que, si no ha rebut una visita, resolgui. Hem lograt mantenir l'accessibilitat, però falten recursos, falten molts recursos.
Ell és el doctor Diego Palau, el coordinador del Pla de Prevenció de Suïcidis a Catalunya 2021-2025, arran d'aquestes dades que són molt, molt, molt cridaneres sobre l'augment d'intents de casos de suïcidi arran de la pandèmia entre adolescents, especialment entre noies. Moltíssimes gràcies, doctor. Un plaer.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Un minutet i arribarem a 2:15 del matí. Voleu fer algun apunt més de tot el que hem sentit? Perquè us he vist una cara compungida. Suposo que fi, el tema no és de bueno, bon gust, diguem-ne, però...
És compungida perquè te veus poques vegades et veus aspirant involuntari a una situació, no?, sense voler, sí, que potencialment et pot tocar, i que, però sí que has tingut gent a prop, que saps que és un calvari, que saps que és complicadíssim, que saps que vaja, allibera uns sentiments de culpabilitat per part de pares, a germans, a professors i de més, tremendos, de com és possible que no ho detectéssim, i que en el cas que majoritàriament i afortunadament doncs no acaba amb el final de la vida, el trajecte fins a assolir un nivell, diguem, de tranquil·litat raonable respecte del que pugui passar, és molt llarg. Aquest trajecte és molt llarg perquè, bé, hi han recaigudes, hi han molts factors, no?, i que fan que això es converteixi, diguem, en una... gairebé una penitència bíblica durant molt, molt, molt de temps, no?
Sí, a més, jo crec que d'una banda està això, no?, el procés de la gent que està directament afectada, i d'altra banda, i abans ho parlàvem, abans d'entrar a la tertúlia en aquest pre que fem, com a societat i especialment els mitjans de comunicació no estem acostumats, o sigui, no. Quan nosaltres vam començar estava prohibit, explicar els suïcidis, sí, i aleshores sí. Jo crec que tots plegats estem fent l'exercici d'assumir que això és una realitat que està amagat, sobre la taula. Sí, sí. És que 4.000 morts a Espanya em sembla una brutalitat.
A més de tota classe i condició. És a dir, és una pandèmia que afecta, no té res a veure amb res, diguéssim. Vull dir, perquè són...
Però jo crec que en el suïcidi juvenil i infantil dels adolescents, fonamentalment, aquí hi ha una sèrie... És a dir, en el suïcidi adult pot haver-hi moltes causes.
Clar.
En el suïcidi adolescent és més difícil trobar les causes, però jo crec que hi ha una part important de la pressió que hi ha entre les exigències que perceben i les realitats que tenen al seu abast, les possibilitats que tenen al seu abast. I, de fet, el suïcidi juvenil és només la punta de l'iceberg d'un fenomen molt més ampli, que és el malestar i l'angoixa que crea. Abans del suïcidi, probablement hi ha hagut alguna consulta mèdica o alguna situació de crisi d'angoixa. Aquestes que els nanos tenen, que no poden respirar, que es posen a plorar, que són tremendament impactants, aquest tipus de crisis d'angoixa. Per què poden tenir crisis d'angoixa uns joves que, en teoria, pertanyen a la generació més sobreprotegida de tota la història de la humanitat, probablement, que tenen, en general, mitjans? Doncs aquí el doctor ho ha explicat diverses vegades des de diferents punts de vista, que és el tema de la vulnerabilitat. Ja no només hi ha una vulnerabilitat social que pot afectar els nanos que viuen en una família, que tenen problemes per pagar la llum i tensions perquè el pare està a l'atur i la mare no troba feina, aquests nanos tenen una angoixa vital de fondo tremenda. Però és que, a més, hi ha una altra angoixa que no està relacionada exclusivament amb les condicions socioeconòmiques, sinó amb les condicions psicològiques. Hi ha molta pressió sobre els joves perquè tinguin èxit als estudis. Estem vigilant constantment si progressen o no progressen adequadament. Hi ha una quantitat d'expectatives posades en els adolescents, perceben aquestes expectatives, expectatives d'èxit social. Hi ha molta normativitat. En el cas de les noies, la normativitat física és una tortura. Totes han d'estar primes, totes han de ser guapes, totes han d'estar... I aquesta normativitat que els exigeix que s'acostin a uns ideals que són pràcticament impossibles, perquè moltes d'aquestes nenes, a més, mengen malament a casa seva, perquè no poden menjar sa i bé per condicions socioeconòmiques. Llavors, pateixen la pressió d'estar primes quan no tenen les condicions per estar primes. I això fa que... I després hi ha una altra cosa que tampoc no hem tractat bé. Hi ha molta vulnerabilitat associada a trastorns mentals que ara són més freqüents que ho eren. Hi ha més trastorns de l'espectre autista. Una persona amb l'espectre autista és una persona que té dificultats de comunicació. En una societat que exigeix un èxit i una capacitat permanent de comunicació, aquests nois i noies tenen dificultats en les seves relacions quotidianes i això es pot portar a una situació d'angoixa. Tot ens condueix al mateix. Hem de vigilar la vulnerabilitat, perquè és la vulnerabilitat la que crea les condicions del suïcidi.
10:34, res, donem-ho 2 minuts i tancarem tertúlia aquest matí.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Escolta, quanta fruita i verdura d'aquí que tenen Aldi. Esclar, gairebé tota la nostra fruita i verdura és d'origen nacional, que com menys quilòmetres fem, millor pel planeta, i a sobre està al millor preu.
Com el bròquil, a només 0,89 la peça. Així de fàcil, així d'aldi.
Ma, maset, cellers, maset.
Veig que es recorda de mi, senyor Balcells. A veure si sap per què el truco.
Maset i el 12 més 6.
Exacte. Ara per la compra de 12 ampolles li regalem 6 més.
I directe a casa meva.
I enviament de franc.
Aprofiti la millor oferta de l'any trucant al 900-200-250 o entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler a casa seva.
RAC més 1 presenta... Crits. Emili Solsona, jubilat.
Somos un equipo de investigación desde hace muchos años, por ejemplo, Laureano, que es mi aprendiz. Somos un equipo de investigación policial urbana.
I Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares.
A les 22.03, al carrer Valladolid del barri de Sants de Barcelona, una dona va cridar molt fort.
Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha.
Ya sé lo que haces con tu mujer cada noche.
Tranquilo.
Cuando subes borracho, que me lo han dicho los vecinos.
Si no ve.
Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària per a joves d'un a 100 anys.
Als 20, als 40, hi ha una edat per cada cosa. Una edat? Hi ha una edat per ser jove i una altra per deixar de ser-ho? Quan has de deixar de somiar? A Òptica i Audiologia Universitària sabem que, tinguis l'edat que tinguis, és perfecta per ser jove. Òptica i Audiologia Universitària. Per a joves d'un a 100 anys.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
10:37, doncs 36 minuts. Anirem acabant, avui amb l'Antonio Baños, la Ivanguera, la Milagros Pérez Oliva, el Carles Fernández, ja ens hem passat,
Arbit, ja, el conveni una altra
vegada. El Prat. Hombre. Res, només diré una cosa, que a partir de les 11 parlarem de, no només dels Goya, sinó del que va passar i de com valoren els premis, que insistim, perquè s'estigui incorporant, van significar la gran victòria d'Asbestas i la derrota sense paliatius del Carles, perquè no es van donar ni un premi. Les dades d'audiència de la gala, que això sempre és complicat, i en els últims anys sembla que era una picoradora de presentadors, moltes vegades, no? Que el dia següent bàsicament els arrasaven i que no sortissin de casa, no? Ahir van fer un 23,4% a Espanya, que és una gran xifra, molt bona xifra, millor que l'any passat fins i tot, és una de les xifres, diguem-ne, que van la línia de superar el 20%, que sí que és veritat que en els últims anys s'ha anat fent. L'any fa dos anys va ser un desastre, però un 15 i pico, però l'any passat ja va ser un 22,9, ara és un 23,4%, a Catalunya un 20,5, per tant són xifres molt bones, liderant en tots dos casos. En el cas de Catalunya són uns 300.000, 318.000 espectadors, i a Espanya 2,7 milions d'espectadors, que està molt bé. D'aquí una estona en parlem. Baños, m'assenyalaves la pista de l'aeroport.
És que m'has dit abans, Baños parla de l'aeroport.
Ah, per cert, Sorogoyen.
Però si hem de marxar, perdó, marxem, eh?
No, només un apunt.
Sí, m'estimo més marxar ara.
Rodrigo.
I disfrutar el diumenge que
abans està... Abans de morir per la boca?
No, que per parlar malament del tema aquest, millor ja anem...
Sorogoyen, el director d'Asbestas, okay, va sortir després dels premis, van rebre 9 de 17, i va dir això.
En mi quiniela dirección se lo llevaba Carla Simón, la verdad, que me da bastante pena además que no hayan ganado ningún Goya Alcaraz, me parece un poco injusto y es una prueba más de que los premios son injustos, pero bueno, yo muy feliz, evidentemente, muy honrado y muy agradecido al premio, bueno, y a todos los premios, sobre todo el de mejor película, es el que más ilusión nos hace, por supuesto.
El director d'Asbestas dient que és injust que Alcaraz se'n vagi cap a casa.
Jo estic completament d'acord.
Està, ho dic també perquè veig que hi ha molta gent que fa moltes càbales i moltes coses, al final... Doncs el senyor director que ha guanyat, dient que és de justícia que el Carles se n'hagués anat amb algun premi, inclòs el de director, que és el que li van donar amb ell. Clar. Que és el que a les seves travesses comptava que fos per Carles Simón. Què, Baños?
No.
T'agrada la pista al mar?
Sí.
Que si no frenes, causa d'aigua. És broma.
Sí.
La pista de Juan Carlos I, perquè sembla Abu Dhabi, això, eh?
És veritat, no. És una mica la construcció aquesta
del mar. Sí.
Ves que per no tocar els ànecs toquem els peixos.
Bueno, no. Escolta, i si aquesta pista féssim pisos de protecció oficial?
Calla.
Home, tenim molts pocs, no?
Què vols aguantar? Que us estimeu més? Barcelona cap al mar, eh?
Bueno, sí. Què us estimeu més? Gent vivint o avions passant?
Home, perdona, el Xavier Trias em sembla que era partidari de construir el port, no?
Com construir el port?
Vivenda, no? En algun moment va ser i va haver-hi una polèmica.
Bueno, i en Pere Porta, en Portavella, Jordi Portavella, i el seu zoo marítim, us en recordeu o no?
Sí.
Mare meva, tu que ets molt jove. Illa, era crear una zoo marítim dins del mar,
sí.
El més gran del món, també era quan l'època tot el que fèiem era el més gran del món.
Sí.
El més gran d'ell.
Ara ja no, eh?
No, doncs pues ara res. Però vull dir, bajanades d'aquestes ja hem tingut bastantes, ja. El candidat aquell alemany, el...
Sí, no recordaré.
Volia fer una illa també amb el gran de Barcelona.
Bé, però de vegades potser per estimular debats cal treure idees que les arts perdedores.
Però això has pagat algú que faci el dibuix, el render, vull dir, això ja t'ha costat alguna
cosa. Home, sí, però, home, hi ha un grup de gent que...
Hi ha un grup de gent que o s'ho pren una broma o està una mica pallà.
Bueno, escolta, són molts, eh? Sí. Hi ha molta gent que eren antics consellers...
No,
i tot.
Però això no estava sobre la taula i havia estat en algun moment, sí, i ara tornarà a estar sobre la taula i en tornarem a parlar, ja veureu. Clar que en tornarem a parlar.
Vé aquí el que dic, que potser alguna vegada...
Dimensionarà la opció.
Potser alguna vegada la possibilitat... Jo fins i tot et recomano alguna vegada, si vols jugar a coses, Toni, tu que ets juganer, agafes la que menys possibilitats té i la poses la primera. Sí.
Clar, i llavors l'altra que sembla racional i correcta.
Sí, clar, sí, però doncs sí. Ja
has posat un extrem més extrem.
Com saps de comunicació, no, punyetero?
Perquè a més, si no et surt bé, sí, no passa res, perquè ja ho sabies que no sortiria.
Globosonda, sí, home, sí.
És que no sortiria, doncs ja està. A més... Hi ha diverses maneres de mirar-ho, això.
Accepteu que matem els ànecs o us fotem això al mig del mar.
Mira, com està recordant tothom, Banyos, t'estem enviant missatges de...
Què he fet ara?
Cal Jacobi. Era el candidat alemany.
Quin gran alcalde.
Es va fer popular quan en aquell cercle de... Crec que era el cercle equestre.
Equestre.
Va dir allò de jo voto que todos los tal... Prisión, no?
Sí.
Aquell inici.
I volia fer una illa amb el nom de Barcelona.
300.000 pisos,
sí, senyor,
davant de la ciutat.
Pues aquí estamos. Per això et deia que...
Però tu prefereixes la idea de Jacobi que la de l'aeroport, llavors.
Bueno, una parada tècnica entre Barcelona i Mallorca.
Això es veu un tros pla.
A condició que sigui vivenda social, eh?
Clar, fem tot aquest tros pla perquè aterri un avió de Malaysia Airlines, fotem veïns aquí dintre i ja està. No? Que visquin... No, renda social i gent, un barri.
No arriba el metro, allà.
Fes arribar al tram baix.
Ves al mercador a nedar.
Banyo residu.
Mira que encara puc presentar. Es pot presentar encara gent?
Que s'estan tancant les
mesos. Necessito un vicepresident i un tresorer.
No som vicepresidents a l'Ajuntament.
No, doncs per fer un partit no necessites tres persones.
Ah, no sé. Això no està molt bé. Ets tu que has sigut candidat de la CUP, eh? Potser que ho hagis aprenent.
No, però jo quan em vaig presentar ja està tot fet. Ja estava l'organització, estava feta.
Ens estàs dient que tu no vas fer res?
Pràcticament.
Va, pràcticament 3 quarts.
Millor no fer res que esgarrar gaire.
Us deixo que heu d'anar preparant la setmana que ve el carnaval, eh?
Ui, ui.
Demà, els que aneu, porteu els nens al col·le. Demà els cabells, eh? A casa meva és que la cara pintada i després el pijama.
El pijama, la corbata i els mitjons canviants.
No saps què
agafar. Agafarem mania a totes les festes del món perquè Nadal ja comença a fer mandra, el carnaval amb els crios també i les pares però una cara de... Vull dir...
Tela.
Fora festes.
Fora festa no em vols dir una, eh?
Bueno, a mi sí, perquè jo m'és igual.
Banyos, de veritat, entre la illa de cases a l'aigua i l'eliminació de les festes, estic perdent-me amb tu.
Jo sóc un iaio remugaire, a mi tot em va.
Sí, no t'agrada res, no t'agrada res.
No fan res per la tele.
És la birrondineta.
Les festes de Santa Eulàlia ja no són el que eren.
Goita, què fan ara?
No fan res per la tele, tu.
Pràcticament 3:15 del matí, va, que de seguida arriba la Llucia Ravis i el Carlos Tanon. Gràcies, Antonio Banyos, Iva Anguera, Milagros Pérez Oliva, Carles Fernández, com sempre un plaer i fins la setmana que ve.
Igual.
Individu, propietat i competència. El sistema neoliberal puja a escena en una comèdia on l'humor més negre i absurd es posa al servei del discurs més polític. Els ocells de la calòrica. Noves funcions fins al 19 d'abril al Teatre Poliorama.
Saps que hem contractat una cuidadora per la meva mare?
La meva també necessitaria una, però ens dirà que no.
Doncs la meva està contentíssima.
Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Endinsa't en l'origen dels vins negres del Penedès amb la nova selecció de vins de gourmet La Vanguardia. Noir Prínceps de Canals i Moner, Mas d'Aranyó de Segura Viudes i el Bru de Tardor de Cava Rovellats. 6 vins negres valorats en 79 euros, ara per només 49. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Cartox.
Mundo Deportivo amb la Copa CEP. Ja està tot a punt perquè benjamins, alevins i infantils ajuguin la fase final de la Copa CEP del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona els pròxims 18 i 19 de febrer. Vine a viure les finals de futbol, bàsquet, handbol i voleibol al Complex Esportiu Municipal de la Mar Bella. Mundo Deportivo, diari oficial.
Torna la revolució sexual a RAC+1.
Nous capítols amb tots els secrets per gaudir d'una bona vida sexual.
Pràctiques sexuals, joguines, idees, consells, tendències.
La revolució sexual. No et perdis tots els capítols del podcast de sexe a RAC+1.
Per tenir salut i bon sexe.
Escolteu-lo a RAC1.cat i a l'app de RAC1.
RAC+1.
Tots som
més
u. Amb el suport de sexydream.es.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1,
continguts, imatges, xarxes socials,
passa per RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
A RAC1, via lliure.
Ets molt de Nadal, oi, Toni, tu?
Súper, sempre he sigut molt de Nadal. És la meva època favorita, això, i la Segona Guerra Mundial.
M'han dit que ets a la capital.
Correcte.
Que, sí, que és Vigo.
Aquest tio s'ha tornat completament boig, tio. És una cosa collonant. O sigui, és que està boig.
Només dissabtes i diumenges amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
Per damunt de 3:15 del matí. Hola, Llucia Ramis, bon dia.
Bon dia.
Està arribant derrapant, eh? Zanon derrapant, eh? El trote cochinero.
Que vares fer ahir vespre, Zanon?
Ah, i així, al costat de...
del foc.
Del foc.
Bueno, que ja s'ha acabat la BCN negra.
Perdona, no, queda avui i aquesta tarda.
Ah, queda avui i aquesta tarda. Que vale.
Per això...
Pensava dir que igual ja és això, que
no.
Final de festa i ja...
No, en realitat, res. O sigui, que estic tan cansat que m'he quedat dormit.
Ha anat bé per això?
Sí, molt bé, molt bé. O sigui, de públic i de gent, la qualitat de les taules, la gent s'ho ha passat molt bé, però estem parlant de que, per exemple, ahir vam omplir gairebé tota la matí i tota la tarda 1.000 persones a l'Aribau.
És, bueno, és el que dèiem, és una de les grans cites literàries de casa nostra, la BC Negra, des de fa molts anys i des de fa uns quants amb el Carlos com a comissari, és un sinònim d'èxit, és així.
Sí, puc dir una cosa abans de començar?
Què, eh?
Molta gent s'apropava a mi i em deia, lo de les paraules ho feu molt difícil.
Ara! És que jo us ho he dit, tinc dit. Jo quedo tonto perquè no em sé normalment, no veig per on va el resultat.
És que costa molt pensar paraules que estiguin relacionades amb el tema principal. Per això ens hauríem de carregar les paraules encadenades del començament.
Igual sí. Bueno, jo ho provo. Ho provem una vegada, la gent que jugui amb nosaltres, i m'ajudeu a mi, sobretot, perquè és que llavors jo faig el pena. O sigui, ja sabeu, paraules encadenades, que no sé què li toca avui per començar. Qui li toca, ets tu, Carlos? Toca
a mi.
Val. Encadenar-se amb la lletra final de cadascuna de les paraules, d'una a l'altra es van disparant, i totes les paraules han d'estar vinculades a un tema que després...
Més difícil és per nosaltres,
eh? Sí, bueno, pobrets.
Home, hem de pensar moltes paraules.
Els reis de les paraules. Bueno, va comencem. Mentre treu la jaqueta, pobra, i recupero una mica l'alè. Mira, avui t'han portat, no pastetes ni croissants, t'han portat aquí com unes coques. Va, després.
Té molt bona pinta.
Què? Quina paraula comença?
Comiat.
Comiat?
Comiat.
Ja marxes?
Ja acabes
d'arribar. Si acabes d'arribar.
Amb la T. Trànsit o transitorietat?
Trànsit? Vale, trànsit, però de transitorietat. Vale.
Sí.
Okay.
No de trànsit de cotxes, sinó... Vale. Bueno, també, però més de trànsit.
Ah, també podria ser trànsit de cotxes, però bàsicament...
Sí, transitorietat.
Cosa transitòria.
Uh-huh.
Vale.
Trencar.
Trencar, comiat...
Trencar...
I transitori, bueno, transitorietat.
Trencar, remoure.
Remoure. Buah, remoure. Remoure. Tot això és molt, molt profund, no?
Remoure, sobretot.
Oh! Aquí hi ha hagut una pista. Moure.
Remoure.
Remoure.
Quin gag. Ex.
Ex?
No, però no ex de fàstic, sinó un ex o una ex o...
Ah! Ah!
Però, tio, ara que faig amb una X, jo, tio. Xilòfon. No. Vull dir que no se m'ocor res amb X.
Amb una X? Però, home, que ets mala persona.
Sí, no, tampoc.
A veure, mira, per no fer-ho tan personal, ex-vida.
Ex-vida.
Vale? Ex-vida, vale.
Ex-vida.
Ok, ex-vida.
Ex-vida.
Perquè s'entengui, eh? Ex-vida.
Amb la... Armar-se de paciència.
Ex-vida. És que a mi he quedat amb lo d'ex-vida, clar. No és una ex-parella, ex-vida.
No, armar-se de paciència, ho dic de debò. Armar-se amb la E, però.
De paciència, comiat, sí. Transitorietat, remoure, sobretot moure, de remoure.
O sigui, després la gent es queixa, no m'estranya. És que... Jo què sé, i a vegades me'n perdo jo.
Amb la E d'armar-se.
Espai.
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 Vale.
Espai.
La Mira. Olga hi acaba de llançar una paraula que és ruptures.
I... Està per aquí, va
bueno,
per aquí.
Bueno, clar, ex-parella, ex, que sigui, va per aquí, però bueno,
a
la
veure,
cosa la concreta.
Amb la I ho especificarem. Immoble. O impossible, o insuportable, o infinit, perquè no s'acaba mai.
Val, llavors recordem, eh? Han dit comiat, transitorietat, trencar, has dit, remoure, ex-vida, armar-se, espai, immoble...
Armar-se de paciència.
La Carme diu transsexualitat. Jo crec que no. Crec que no. Immoble...
Immoble, immoble, ex-vida, immoble...
A veure, hi ha un oient al remoure... Ferran que diu... És mudança?
Sí!
Sí!
Man, came the time, came through your TV screen. Oh, convinced you knew just what you mean. All your hopes and your spleen. Go magpie, he build you a nest. From your scraps, with help, beautiful, the best.
Sona això.
Sí, eh?
Està molt bé, això. Sí, què és?
Aquest tio és un tio que es diu Nick Waterhouse, que a part que ve bastant sovint a Barcelona en concert, i bueno, fa aquesta música tan dinàmica i tan d'abans i també d'ara, no? I
hosti, acabo de veure la foto, no li hagués posat mai aquesta cara.
Ja.
Perquè té cara de nerd, de, no? Un que sí. Fa pasta així... Sí.
És com el nebot petit d'Elvis Costello.
Ara! Sí, senyor. Sí. Sí, senyor.
Pues és un...
La música és fantàstica.
Sí, té varios discos, són brutals tot i té cançons molt bones. I aquesta es diu Man Leaves Town, que és el mite de l'home que se'n va de la ciutat, que ho deixa tot enrere i comença una nova vida. I bé, doncs com anem de mudances, aquesta és la cançó.
Diuen... Però la principal experta en mudances de la taula... Ja sabem tot.
Home, de la taula i de la ciutat.
Catedràtica en mudances.
Sí. Diuen que és una de les causes principals d'estrès, juntament amb una mort propera i una separació. Durant un temps estàs molt desubicat perquè no tens res a mà.
Però tu no t'ha donat temps a deixar d'estar desubicada.
Jo visc en una crisi permanent. Que, a més, cada cosa ha de trobar el seu lloc nou i que tu també...
Què dius ara? Que no el trobi? Tu el tires allà i ja que es posi sol.
És un desestabilitzador emocional, que a mi no m'afecta, perquè ja estic una mica basada. Però bé, sí, he perdut la quantitat de mudances que he fet
a
la vida.
És que jo t'ho havia preguntat alguna vegada i m'havies dit que 10 o 12, com a mínim.
No, 11, 11. 11 només a Barcelona.
A Barcelona,
exacte. I també n'hi has d'afegir les que he fet de venir a Mallorca aquí, més París i Buenos Aires, que són altres ciutats on he viscut.
Tu, Carlos, també?
Jo sempre he viscut a Barcelona, ha estat una època que vaig viure a Sitges. El que passa que a mi els últims, jo què sé, l'últim any o sis mesos, fins i tot he fet tres mudances. Amb
què?
La qual, sí, home, és que jo havia d'estar a l'alçada de la Llucia. Sí, el programa havia d'estar equilibrat una mica.
El que passa és que si ho fas tan condensat no et serveixen com a mi. A mi em serveixen com a moments que he viscut a la vida. O sigui, jo sé...
Etapes.
Pels pisos on vivia. Per mi és el meu punt de referència, no? I és com si a cada pis hagués tingut una vida diferent. És com si hagués tingut moltes vides diferents, a part de la que tinc ara.
O sigui, jo sé... Jo, o sigui, aquesta setmana que he pogut parlar amb molts autors, doncs un d'ells és Leonardo Padura, que és un senyor que té, em sembla que té gairebé 70 anys.
Ha guanyat el Premi Pepe Carballo.
Sí, és un senyor que viu a la mateixa casa que va néixer.
Oh!
Ostres!
O sigui, que
no s'ha mogut.
Han ampliat, o sigui, viu amb la seva mare, amb el seu germà, i també té una... està visquent amb la seva dona que des de sempre i tal, i aleshores, com a escriptor sempre s'agrada quan ets jove una mica el Jack Kerouac, el jo agafo el tren i me'n vaig i no m'encadeno a res, en el
com si tota la teva vida fos una mena de road movie, no?
Exacte, i a més que fas gran i que agafes una miqueta de cordura, doncs ets més Balzac que escrivia al llit les seves novel·les, no? O sigui que...
Sempre esperant la mudança definitiva, no?
Exacte.
Cada vegada dius, aquesta serà la darrera, ja no n'hi haurà més. I després...
Clavo les arrels aquí i ja no em moc, no?
A vegades ens deia l'amor,
com la cosa romàntica del desplaçament, sí. I a mesura que et vas fent gran, cada cop fa més mandra desplaçar-se.
Però... Sí, però és vera que el món canvia segons el paisatge que veus per la finestra.
Això sí,
i
tant.
Un canvi de barri, un canvi de ciutat, no? Un canvi de país, canvi de continent, tot això fa que tinguis la sensació de que comences una cosa nova completament diferent del que has viscut fins aleshores. Jo tinc un amic que s'ha mudat al Perú i això sí que és una mudança de banda veres, eh? T'imagina traslladar mobles, roba, a més no es pot traslladar perquè consideren que no sé per quin motiu no pots traslladar roba al Perú. No, perquè es considera contraband i llavors no li deixen portar més de dues maletes de roba i ha hagut de fer-ho amb un transatlàntic, crec que trigues com entre un o dos mesos a fer tota la mudança.
Mola meva! Sí.
I per portar un jersei que t'ha fet la iaia.
Exacte, exacte. I llavors lo de mudar, perquè mudar-se és un verb com transitiu, diguem-ne, però ve d'algun lloc?
Ve de mutare, del llatí mutare, que vol dir canviar. Trasllat significa canviar una cosa d'un lloc a un altre i, per tant, és una forma de canvi.
Una mutació.
Una mutació i, si la crisi és una forma de canvi també, etimològicament vol dir separació, podem afirmar que un trasllat, que una mudança, també és una crisi.
Bueno, i allò de que sempre que hi ha una crisi és una oportunitat. Sempre vas a millor representar.
Què ha dit això? No, de totes maneres, hi ha un... Jo crec que ja ho vaig dir en aquest programa, hi ha un vers del Cavafis que jo trobo bestial, que diu, tot el que has destruït aquí, és igual on vagi, l'has destruït a tot el món.
Ah, és bona aquesta, sí.
O sigui que...
Aquesta mena de fugida no serveix
per res, perquè acabes... Primer que acabes deixant coses que... ferides, i després que acabes reproduint com ets allà on vagis, que igual sense el jersei de la iaia que s'ha quedat a duana...
Però moltes vegades la mudança és per obligació, no és que tu estiguis fugint de res, sinó que te puja el preu del lloguer, seria el meu cas, la majoria de vegades.
Però normalment hi ha com una mena d'èpica del trasllat o del desplaçament, d'imaginar que te'n vas a viure una altra vida, però llavors ho aterres en el món real, en la cosa més pràctica, no? La part més prosaica de tot l'assumpte, i llavors és quan... se'ns complica la cosa, perquè és molt maco imaginar que te'n vas a un altre lloc. Ara, anem a marxar.
Després aguanta-ho.
Anem per les passes, que a més no s'acaba mai.
Sí, sí.
No s'acaba mai.
No, i a més, en la mudança hi ha un procés que es dona en molts moments diferents, moltes emocions extremes. Faig un repàs ràpid. El primer és l'angoixa, no?, quan te n'has d'anar.
Això és fases del dol, una mica, eh? Les fases de la mudança.
Va. La primera fase és l'angoixa. Dius, ostres, m'ha pujat el preu del lloguer, sí. o pel motiu que sigui me n'he d'anar i he de buscar una alternativa. Després, i de cercar un pis, i més a Barcelona, que això sí que és angoixant. Després, la il·lusió d'haver-lo trobat, no?, quan el trobes. Després, l'esforç de prendre la decisió de fer la passa de la mudança, de dir, vinga, sí, ens hi posam, i d'organitzar-ho tot, no? Necessitaràs ajuda per fer la mudança, contractaràs qualcú, has de cercar la data per poder-ho fer, mirar si cal que et fiquis qualque lloc mentrestant, perquè, clar, entre una cosa i l'altra, de vegades no pots sortir del teu... és obligatori que surtis del teu pis, però no tens un pis d'arribada.
Ara.
I has d'estar en un moment de trànsit, no? Després has de fer les capses, després has de començar a llançar coses, que això és molt esgotador. Després, quan has fet la mudança, tens tota la casa, el pis nou, ple de capses i després aquest caos de tenir-ho tot desendreçat, de no trobar absolutament res, i clar, l'ordre espacial és important per tenir un ordre mental i en aquell moment no, el fet de no trobar res és bastant inquietant i desconcertant, no? I moltes vegades no saps on tens la roba, no saps on tens els coberts, no saps on... Bé, i estàs 3 hores per qualsevol cosa trigues molt més a resoldre, no? Després llançar més coses perquè t'adones que no t'hi caben.
Ara arribes i està, fora.
I mentrestant tens l'atenció posada a cada novetat del pis nou, no? Per exemple, els sorolls a la nit, no? O el terra, quan el trepitges. Hi ha terres que fan molt soroll. En el meu cas és el pis de dalt que fa molt soroll. Quan trepitgen sembla que hi hagi qualcú a casa meva, ho he dit qualque vegada. Els sorolls del veí del costat, no? La llum a cada hora del dia, a veure com és la il·luminació dins la casa, a veure si tot funciona, si les portes dels armaris obren i tanquen correctament, si la dutxa té la pressió idònia, no? Tot això també te va com a... Tens com molts estímuls de sobte, molts estímuls nous, i finalment fer-te la casa teva, no? Que la qüestió és què és el que fa que casa teva sigui casa teva, no?
En quin moment passa a ser casa teva?
Clar. Quan has deixat quan has llançat l'última capsa que quedava, clar, és aquell moment, o és quan fas el primer cafè al matí, o és quan hi ha wifi, perquè...
Oh, boníssim el tema wifi!
Sí.
Boníssim el tema wifi.
Sí, perquè tu no te'n vas a un pis que no hi hagi aigua.
Ara.
Normalment hi ha aigua, normalment hi ha electricitat. No els dones de baixa, simplement canvies el nom del contracte i llestos. Però el wifi sí que arribes a moltes cases on no hi ha wifi. I aquella sensació, ara bé, és vera que en les dades mòbils la cosa ha canviat, però jo record setmanes de neguit de dir, ostres, és que no estic connectada, estic completament total, fora del món, no?
Total. No me iré mañana, no, no sé nadie más que conocer. No me iré mañana, no, no sé si antes algo más que ver. Pagant les 11 del matí, aquest és Antonio Vega.
Sí, amb aquesta cançó fantàstica, No me iré mañana, sin algo más que conocer.